TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Bon dia, són les 9 i 4 minuts i si mos escoltau és que avui no és dia faner, és festiu oficial i en nosaltres entrareu amb olivetes en aquest dia. I avui és festiu perquè s'estén, ja ho sabeu, és festiu del Dia de les Illes Balears, així que entrem amb olivetes amb Maria Antònia Miró. Molt bon dia.
Molt bon dia, Inés. Bé, ja sabeu que realment el Dia de les Illes Balears és dia 1 de març, és a dir, va caure en diumenge, just ahir. Així que, pels afortunats i afortunades que se regeixen pel calendari laboral, avui gaudiu de dia festiu.
Exacte, molt d'anys a tothom per part nostra. Nosaltres feim feina, Maria Antònia, però estem encantades de ser aquí amb els oients i tothom que va passant avui. Atenció per la fira del Dia de les Illes Balears. Som aquí en directe des del Passeig Sagrera de Palma. Així que esteu convidats a venir, a apropar-vos, si sou per ciutat o voleu fer una volteta. Ja hi ha genteta per aquí,
sí,
Maria Antònia.
Molta gent que passeja que encara és de matí, s'ha de despertar, jo crec, no?
Exacte, molta gent matinera que fa esport.
Exacte, sí.
Passeja que i bona forma d'aprofitar el dia festiu, també.
Jo crec que sí.
Veniu, veniu a veure fer ràdio en directe. Per cert, una ràdio que ha fet 21 anys, la nostra, així que també molt d'anys. Però allò cert és que avui commemoram que fa 43 anys, l'any 1983 va entrar en vigor l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Clar, cada dia té la seva diada, però avui és la diada de tots.
Sí, cada illa té el seu moment, però avui unim forces.
Avui fem
ahir.
I avui estem amb aquesta germanor.
Exacte. Que ben dit, Maria Antònia. No m'estranya que t'hagin fitxat per IB3, però avui no només és el dia de les Illes Balears.
Clar, perquè, atenció, perquè també és el Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents.
Important, idò, que no mos oblidem dels adolescents de les Illes Balears.
Bon dia. Soc en Pau Emili Muñoz Canyelles, president del Consell de la Joventut de les Illes Balears. Els adolescents de les Illes Balears tenen bastant de problemes que acaben afectant la salut mental. Moltes vegades tractant la salut mental com un problema individual i en realitat també pot estar causat per dificultats col·lectives, com poden ser l'accés a l'habitatge, veure un futur molt desesperançador a nivell d'habitatge i d'emancipació, ja que som el territori de l'estat que té els preus més alts i que, per tant, és més complicat emancipar-se. A nivell de transport, també tenim un transport molt deficient a les Illes Balears dins cada illa i entre illes. I, per tant, els adolescents això també ho pateixen molt, la impossibilitat de connectar-se uns amb els altres. També veure un futur prou desesperançador a nivell climàtic i veure que no s'està fent res ara mateix o cap mesura contundent per revertir aquest tipus de situacions. I després també s'ha de tenir en compte l'immediatesa que provoquen les xarxes socials i la ansietat que això pot arribar a provocar amb els joves, el tema d'estar connectat les 24 hores per no perdre-se res. Llavors, jo crec que aquestes són algunes de les grans preocupacions que tenen els joves i que s'haurien d'abordar el abans possible.
Moltes gràcies, Pau Emili Muñoz, president del Consell de Joventut. Volíem fer aquesta clucada d'ulls en els adolescents que tant de bo mos estiguin escoltant. I avui també és un bon dia per recordar aquest tipus de problemes. Avui, però, 2 de març, si seguim mirant el calendari, és l'aniversari feliç de qui, Maria Antònia?
Del mític cantant Jon Bon Jovi. It's my life.
Forever, I just wanna live the life. Ell deia que no viuria per sempre, mentrestant celebram que avui fa 63 anys.
Li quedarien 2 anys per jubilar-se, no, molt jove. Però bé, avui de març també fas anys l'actor Daniel Craig, que és un dels James Bonds moderns.
Molt d'anys, idò. I avui aquí desitjam un bon dia, Maria Antònia.
Evidentment, en els menorquins, avisen mallorquins i formenterencs per ahir, però també en els fans d'en Tomeu Penya, que durant la gala dels Goya se'n van adonar que en Rigoberta Bandini va fer una versió de quina cançó, Inés?
De Es meu cor.
Es meu cor, pot ser...
Mira, jo estava mirant Es Goya en directe i quan vaig sentir les primeres notes d'aquella cançó que cantaven a Rigoberta Bandini, vaig dir, això és nostre?
Això és nostre?
Això és d'en Tomeu Penya? Però com és que s'ha colat en aquesta gala? Me va encantar. Però avui, qui no tindrà tan bon dia, Maria Antònia?
Evidentment, per tothom que avui fa feina i no li ha tocat aquest dia festiu. Estem aquí tots presents. No són només tu i jo, que estem en el set.
Hi ha molta gent que mos acompanya... I per això tenim aquesta gran sort de fer el programa, però també hi ha molta gent que avui fa feina, serveis essencials, taxistes, bé, molta gent, no?
Sí.
Avui nosaltres també hem pogut decidir quina serà la cançó del dia, Maria Antònia.
I serà Les Illes de Maria del Mar Bonet.
En el control tècnic, també en Joan Jiménez, en Pep Díaz, a la producció, també en els companys que són en els estudis d'Ivetres Ràdio, i en tots plegats feim aquest programa en directe des del Passeig Sagrera de Palma amb motiu de la commemoració del Dia de les Illes Balears.
Hasta de por que el viso s'ha casat. Hasta de por que el viso s'ha casat. Totes les illes de la mar
que cada setmana s'ha celebrat l'esdeveniment més destacat del Dia de les Illes Balears. Ja ho sabeu, s'entrega de la medalla d'or i els premis Ramon Llull.
Són les màximes distincions d'aquesta comunitat autònoma.
Sí, i a banda de la medalla d'or, entregada, ja ho sabeu, en el cantant Jaume Anglada, va ser un moment molt emocionant, la presidenta del govern, Marga Proens, ha atorgat 15 premis Ramon Llull.
Premis que reconeixen persones i entitats amb una trajectòria d'excel·lència i compromís amb el progrés social, cultural, científic, esportiu i humà.
I avui, en aquest programa amb Bolívates, entrevistam una d'aquestes persones que ha rebut el premi Ramon Llull. Ella és Maria Teresa Llull Martí.
Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Maria Teresa Llull Martí, gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. Bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Pues és un plaer.
Sí? El plaer és nostre, Maria Teresa. Ara te demanarem com anar aquest moment de l'entrega de premis.
Bueno, això és inenarrable. És una cosa tan emocionant que no té explicació. tens una coseta de dins que bueno. Que bé. Però és que no hi ets, ja hi ets.
Maria Teresa Llull Martí fa 37 anys que és al capdavant de la lluita en favor de la visibilitat i millora dels malalts de fibrosi quística. A través de la Fundació Respiràlia ha liderat amb constància i sensibilitat la millora de l'atenció i el suport a pacients i famílies, que han de dir que aquesta fundació el 6 de febrer d'enguany va fer 20 anys. La seva dedicació altruista ha contribuït decisivament a visibilitzar la malaltia, a impulsar programes de suport integral i enfortir la xarxa d'atenció a tots aquells que pateixen directe o indirectament fibrosi quística.
Maria Teresa, ara parlarem de tota la trajectòria que duis darrere, personalment tu i en la fundació, però ara des aquesta gala dels Premis Ramon Llull va ser molt, molt emocionant. Sents que és un reconeixement de trajectòria vital i professional?
Bueno, jo estic molt contenta, perquè és una cosa que tu fas sense esperar res a canvi. I jo crec que quan vaig començar és que no hi havia res de res. I quan deies fibrosis ja, és que era una pregunta tonta, però ningú ho coneixia.
I avui en dia creus que se coneix aquesta malaltia?
Bueno, em fem molta feina per això.
Per qui no ho sapi, Maria Teresa, quan te demanen avui en dia encara què és la fibrosi quística i com afecta en els malalts i les famílies, com ho expliques tu?
Bueno, jo sempre dic que són persones que són guapes, que són actives, que són... però estan malaltes. Tenen tots els òrgans tocats. Que això no té arreglo. Tota la vida estaran amb això. Uns estan més bé, uns estan més malament, però gràcies a un producte que se diu... Bueno, ja vos ho diré després, que ara no me'n record. Que ha donat la volta en els malalts. O sigui, antes eren malalts que estaven asseguts a un sofà, que feien era sols, estaven malalts. Avui en dia són persones amb fibrosi quística que poden fer feina, que poden fer deport i que donen una vida el més normal possible.
La teva història, Maria Teresa, comença perquè el teu net, en Dani,
sí,
va ser diagnosticat de fibrosi quística. Com recordes aquest moment i com tu t'engresques a començar en la lluita contra aquesta malaltia?
Bueno, és que no hi havia res fet. I varen començar, l'associació fa poc que s'havia muntat.
Fa 20 anys.
Sí. I no, la fundació és una cosa. I l'associació va ser el principi.
D'acord.
No hi havia res, tot s'havia de fer. Pensa que els nens estaven tres, cada any, 15 dies a l'hospital amb medicaments. Això va ser un atras per a aquests nens. Deixaven d'estar amb els seus amics, deixaven d'anar a escola, i això era horrorós. Varen aconseguir fer medicament en casa. I això va ser un pas extraordinari, perquè ja no perdien... Mira, el meu net, per exemple, anava en segura fiqueada, amb anat, tots els professors ho sabien els alumnes, i ell podia seguir l'amistat amb els nins.
I això, et va canviar la vida.
És que va canviar la vida, perquè eren nins malalts a passar de nins amb una malaltia.
Quant anys, fa d'això, Maria Teresa,
bueno,
per sobre sa evolució?
Bueno, Daniel, en els 4 anys el varen diagnosticar.
Quant any té ell ara?
Ara 41.
Idò, sí, fa estona, idò.
I me varen dir que en els 8 anys se moriria.
Ara com estan?
I se morien. No?
Com estan, Dani?
Avui està molt bé, molt bé. Tots estan molt bé.
Perquè, clar, recordem que la fibrosi quística també afecta principalment en els pulmons.
A tot.
A tot.
En els pàncreas, en els pulmons, a tot.
Clar, i què és important per aquesta malaltia no agreugi, a part dels medicaments?
Bueno, s'han de cuidar molt, com a natural, han de prendre els medicaments que hagin de prendre, però també antes feien només un clapping que dèiem, que això era matador, perquè a vegades sangraven i tot.
Un clapping era...
És a l'esquena, toques a l'esquena.
Com pots a l'esquena?
Perquè traiessin el moco, clar. Però a vegades sangraven i tot. perquè era una cosa agressiva.
Sí,
avui en
una mica
dia,
rudimentària.
Avui en dia fan una fisioteràpia respiratori que s'atreven els mocos de baix de tot, que són els que infecten. Això va ser un pas extraordinari.
Per qui no ho sabem, Maria Teresa, i per conèixer molt millor aquesta malaltia de la qual tu dus 30 anys lluitant, la fibrosi quística, quins són els símptomes de la fibrosi quística i com se pot, com de no, Maria Antònia ara, arribar a agreujar?
Bueno, el primer pas va ser que antes no estava dins la prova d'estaló de nanons i a partir de l'any 2000, gràcies a en Pep Pomà, un metge que jo sempre l'estimaré molt, me'l va posar en marxa a la prova d'estaló per tots els nens de Baleares.
Quina importància té aquesta prova d'estaló?
Això era fonamental.
Per diagnòstic.
Perquè antes diagnosticaven un infant o un jove. Em varen dir, doncs, diagnosticar un que tenia 16 anys i tota sa vida havia estat malalt. M'entens? I ara, des de l'any 2000, tots els nens que neixen dins els Balears estan diagnosticats o no. Li fan la prova d'estaló.
I aquesta malaltia com se pot desenvolupar? És hereditària?
Sí.
Se sap?
S'han de ser dos pares portadors. Si és un, no passa res.
Maria Teresa, tu com a predina, què te va fer decidir lluitar per aquesta malaltia? Doncs
pues no t'ho sé dir.
Redina d'en Dani, perquè a vegades però som els familiars, pares, mares, que ja suficientment tenen. Sí. Però tu vas dir, no, jo com a predina vull alçar la veu, jo vull lluitar per el meu net i per totes les persones que...
Jo no puc explicar, però tu quan vols un nen a teixir, que està malalt i que no saben què han de fer, vas de metges, ni ho sap res. A quan te'l diagnostiquen, pues te canvia el xip de sa vida.
Tu vas dir, això no pot ser.
Hombre, aquí s'han de fer coses.
I creus que també gràcies a la Fundació heu generat comunitat de persones que també viuen?
La Fundació, dia 6 de febrer, va ser 20 anys. I en aquests 20 anys ha donat la volta com no vos ho podeu imaginar. Perquè han sortit en el carrer, han fet events perquè se coneguin. No sé si sabeu, la volta Formentera nedant, que ens ha donat una dimensió global, perquè fa gent de per tot.
Parlant de la Fundació Respiràlia.
La Fundació Respiràlia.
Maria Teresa, sí. Clar, és això, heu anat creixent amb aquests anys, heu creat esdeveniments, fins i tot des d'aquí, des de les Illes Balears, des de la Fundació Respiràlia, heu lluitat per una cosa tan global com és el Dia Nacional de la Fibrosi Quística.
També.
Vull dir, això va ser gràcies a vosaltres.
Això té una història. Jo era secretari de la federació. I un dia li vaig dir al president, a veure, no tenim el dia de la fibrosis, què fem? Perquè tenien la federació a València. Diu, oh, i és veritat, bueno, tu te cuides.
Idò, feines.
Jo, i, claro, tu. Tu estàs nombrada, vale. Me'n vaig anar a Madrid sense conèixer ningú. Vaig començar a tocar portes i me'ls van obrir. I vaig tornar el 100 de mà en el Dia Nacional de Fibrosi Quística. Que no existia ni nacional, ni europeu, ni mundial. No se coneixia.
Que curiós, eh?
Varen ser els primers que varen donar la fibrosi quística en el carrer.
Com la lluita d'una predina que vol el millor per el seu net, en aquest cas, provoca aquest domino que al final acaba creant coses que ens afecten a tots a nivell global. Increïble,
sí, la veritat. Sí, mira, jo tinc una família bastant numerosa. I quan entra un membre nou a la família, sempre se fa la prova.
Clar.
Per evitar tenir més nens amb fibrosi quística, perquè jo tinc dos nets amb fibrosi quística.
Clar. I m'ho comentaves ara de fa 37 anys en Dani. Ara el seu dia a dia com a persona malalta, com és?
Bueno, aquest medicament tan bo que se diu Cafio, que ha estat la meravella del món perquè els ha canviat la vida, el meu nen no el pot prendre. És xistós, eh?
Imagina't.
És xistós, que és el mata, perquè li va caure molt malament, va fer un bajón tremendo, i va deixar de prendre.
Estàvem parlant amb Maria Teresa Llull Martí. Ella ha estat premi Ramon Llull, un d'aquests 15 premis Ramon Llull que s'han atorgat aquest cap de setmana. Gràcies a la seva lluita en favor dels malalts i les famílies de la fibrosi quística, en favor també de la visibilitat d'aquesta malaltia que ara parlàvem d'en Dani, que és el seu net, però que pateixen altres tantes persones aquí a les Illes Balears. Na Maria Teresa Llull ens ha contat que tocant una porta a Madrid va aconseguir un dia nacional i europeu de la fibrosi quística.
No, nacional. Europeu
va venir
no,
després.
No, d'Espanya només.
Nacional i sí.
Perquè no n'hi havia.
Estatal, sí. Exacte, per divulgar aquests problemes que du aquesta malaltia. Però també heu aconseguit altres coses, Maria Teresa, com per exemple la construcció d'un centre de tractament aquí a les Balears i que és un referent estatal a Espanya. Què tenim aquí?
I més en fora.
I més a lluny. Què tenim aquí? Quin és aquest centre i què és el que feis
bueno,
en aquest centre?
Aquest centre era la il·lusió de la meva vida. Ah. I gràcies a Catalina Siré, que va ser la balla, que m'ho va cedir un solar, i gràcies a un dobbes que van venir d'Europa per coses socials i que m'ho van donar un dobbes per començar. Des de llavors pues, ha canviat tot perquè tenim un centre únic en Europa.
I el tenim aquí a Palma.
I el tenim a Palma.
Quina sort. Eh? Gràcies a vosaltres.
Mira, tenim 1.000 metres construïts i tenim 2 estudis muntats per viure per les famílies que venen d'Eivissa, de Formentera, de Menorca, d'allà on sigui, o de la península, perquè venien a aprendre el que nosaltres fèiem.
Imagina't.
Que sempre hem estat avançats a tot.
Uh-huh. No? Què és el que oferiu en aquest centre?
Doncs pues, atenció, informació, formació, que això és fonamental pels pares, i pels joves, perquè hem de ser conscients del que tenen i el que poden fer.
I allotjament pel que deies de les famílies que venen de les altres illes.
Mira, tu t'imagines un papàs amb un bebè xuxí que els diguin que té fibrosi quística. És que és una cosa...
Clar, i el tractament respecte a les altres illes, imaginant que se fa des d'aquí, des d'Espanya.
No, per tot. Nosaltres tenim els mateixos serveis aquí, com a Menorca, com a Eivissa.
Molt important.
Clar. A Formentera crec que no hi ha cap malalt.
Tanta sort.
Sí. Aquest centre s'ubica a Palma, a la barriada de Sant Agustí.
Sí.
Clar, és un, també una gran passa. Ho vareu fer per sol·licitar, o sigui, perquè les famílies ho sol·licitaven, Maria Mira, Teresa? Perquè vareu veure una necessitat, no?
Sí. Bueno, jo crec que la fisioteràpia va ser fonamental. Mira, antes fèiem la fisioteràpia, pegant copets i tal. Però vàrem conèixer un professor de París que feia respiratori, no feia copets. I això va ser una meravella, ningú feia. I vàrem ser pioners i hem ensenyat a tota Espanya com fer-ho.
Que ha suposat, per tant, Maria Teresa, la feina que s'ha fet des d'aquí, des de les Illes, a la resta d'Espanya, i fins i tot d'Europa.
Bueno, jo crec que hem estat i som un referent. No hi ha ningú que tingui un centre com nosaltres, no hi ha ningú que hagi fet, que hagi estat pioner d'aquesta fibra, aquesta tècnica que és de respiratori. Només respiren i s'atreven els mocos, ja no els peguen. Això ha estat fenomenal.
Clar. I vos teniu 87 anys i sou la presidenta de la Fundació Respiràlia.
Ja n'he fet 88.
88 anys, ho podem dir, perquè és motiu d'orgull. I clar,
jo no m'ho pensava, però bé.
No, jo ara ho he llegit en el guió i m'he sorprès.
Quan dues, i som autònoma, vi tota sola, no necessit ningú.
Que bé,
i estàs estupenda.
Sí,
i clar, quina és la feina que feis des de la Fundació actualment? Quin és el vostre dia a dia?
Bueno, la fisioteràpia és el principal. Avui en dia ja fem fisioteràpia i educació física. O sigui, fan un deport com una altra persona. Això no s'havia vist mai. I llavors la informació als pares, els ajudàvem, assimilar-ho.
I vos hi anau en el dia a dia? Com a presidenta, vull dir que...
Bueno, ara hi van menys.
Feis feina.
Hi van menys perquè tenc en Carlos, que és el meu fill, que va agafar les riendes, perquè les coses se complicaven. Antes feies un projecte en dues fulles.
Clar.
I ara fas un projecte que té 5 centímetres o 6 d'altura.
Teniu, no? Teniu tot una estructura, una organització. Sí, Carlos, sí. Pons és el director.
Sí.
Però, Maria Teresa, què suposa per vos ser la presidenta de la Fundació Respiràlia?
Bueno, avui en dia és un orgull haver muntat això, que sigui, que segueixi i que sigui tan efectiu. Hem ensenyat a molta de gent d'Espanya que venien a passar 8 dies que aquest programa li deia vacaciones productives, perquè feien vacacions, feien Mallorca, però també aprenien la tècnica nostra. I podien venir un pic, i llavors un altre pic, un altre any.
Això m'ocorre millor manera,
claro,
de combinar...
Idíl·lic. Salut, felicitat, família i formació.
Claro, no? Claro. És que tot va lligat.
I per vos, quines fites queden per complir? Què és el que vos agradaria ja en desig i futur?
Això és un somni.
Que ja no ho complim molt.
Clar, amb tot el que heu fet.
Bueno, però erradicar la fibrosquística. Per això, però és impossible. Perquè toca tots els òrgans.
Clar.
Per tant, aquest seria el desig personal. I respecte a la fundació... No sé si, igual que vareu obrir el centre referent en tot l'estat espanyol, respecte a la fundació i millora dels malalts, quin seria ara el pròxim objectiu a complir?
És que el pròxim objectiu està en que ells se cuidin, també. Perquè els serveis és una cosa, però llavors, que sé, van de fer el seu cuidados, perquè això... És una cosa de nit i de dia.
L'autonomia dels malalts, no?
Claro, i han d'aprendre ells mateixos, s'han de convèncer de que estan en una situació molt bona, però que l'han de conservar. No basta el medicament.
Bé, hem parlat amb Maria Teresa Llull, presidenta de la Fundació Respiràlia, en favor cap a la lluita i divulgació de la fibrosi quística, una malaltia que atén a moltes persones aquí a les illes i, a més, des de la Fundació Respiràlia, que han rebut cada setmana un dels premis Ramon Llull del Dia de les Illes Balears, Maria Teresa, no ho han dit, però a banda d'aquest premi, que jo suposo que és el més especial, en teniu molt d'altres. Teniu una llista de reconeixements merescudíssims, però llarga. Sou els més ecologistes d'Espanya, m'han dit.
Sí. Vam anar a Madrid, a la FITUR, a cercar el premi del grup Piñero. I bueno, va ser molt emocionant. Perquè ecologistes... Saps què passa? Que a en Carlos li agrada molt el camp. I sembren arbres i per lo vist funciona molt bé. Perquè té un equip de gent de fibrosis que se dediquen a això. I diuen que estan present d'un professional és un 70% de vida d'aquest arbre. I ells el cansen en 90%.
Imagina't, idò, que bé.
Perquè ho fan amb molt d'amor.
Que bé. Idò, que continueu així, Maria Teresa. La veritat és que enhorabona per aquesta trajectòria. Ha estat un honor entrevistar-vos i conèixer més sobre la fibrosi quística i la feina que feis a Respiràlia. Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, amb Olivates. IB3 Ràdio.
Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
Continuem en directe des d'aquí, des d'Espassoi Sagrera de Palma. Està passant molta gent. Bé, no tanta, no tanta.
Hem de ser realistes, no tanta, perquè és quan deixi més gent que sigui ara que direm.
Estan
passant multituds de gent.
Està passant gent...
A contagotes.
A contagotes, perquè gent matinera. Matinera, aquí en Espassoi Sagrera de Palma. Són les 9:36 des de matí, gent que passa a xescar, gent que fa esport.
Gent que fa feines, veig bosses d'anar a comprar.
Exacte, sí. Tenim un equip aquí, Maria Antònia Miró i servidora. Jo mateixa també tenim en Joan Jiménez en el control tècnic, en Lluís Menéndez, en Pat Díaz a la producció, en Bernat Nadal a l'estudi d'IB3 Ràdio, na Bàrbara de...
Suau, de xarxes.
No, Bàrbara Suau no. La Bàrbara Suau és una altra.
Oh, perdona, m'he confós de Bàrbara.
En aquí li enviam una ferrada. Però qui també mos acompanya aquest programa especial des de la Fira de les Illes Balears és la Teresa Tous. Però ella ho fa des de el mig, entre bambalines, que a nosaltres sempre mos agrada saber què passa en tot moment. Així que Teresa Tous, bon vespre. Ai, bon vespre, no, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Nosaltres, Maria Antònia, basades a fer xiu-xiu,
és
vespre.
És que som nocturnes. Teresa, tu com t'has aixecat avui de matí? Bé.
Jo m'he aixecat ben fanera, que som, més but d'implural. Som ben faneres. Que però bé, per aquí les coses de creure encara se respira molta tranquil·litat,
Sí, ja ho dèiem, molt d'esportista, molta gent que gaudeix d'aquest dia lliure.
Exacte. Bueno, jo quan he arribat sobre les 9 he vist que les primeres paradetes començaven a obrir, però la majoria encara estan tancades. Pel que moment poden dir que se respira amb molta tranquil·litat i que se nota que és festiu. Però tenc en Antònia Coll, que ve de Muro. De Muro heu partit prest, Antònia?
Sí, que hem partit prest, ben prest, per trobar aparcament i per anar tranquils.
Molt bé, i des de quan... Exacte, superimportant. I des de quan veniu en aquesta fira?
Nosaltres en guany és el primer any. Nosaltres hem vingut el primer any per provar que tal mos aniria i és molt bé.
També xerràvem abans de quina és un poc la diferència amb els dijous bo, si vos agradava més aquí, que no hi heu anat mai. Quin perfil sol venir avui, aquests dies?
Venen molta gent de crucero i molta gent estrangera, d'italians i coses i persones estrangera. I molta gent palmesana.
I que en aquests estrangers els agrada el producte local de Muro?
Sí, perquè les ha agradat molt. La confitura de carabassa, la de taronja i la de moniato.
Ja, perquè vosaltres també teniu la fira de carabassa i feis confitura de carabassa.
Sí, nosaltres feim la fira de la carabassa, que és per novembre, i és la típica de que és la carabassa autòctona i les pets, i bueno, és molt guapa. I nosaltres feim carabassa, confitura de carabassa i de totes classes.
Clar, jo em veig aquí de moltes especials. Per exemple, man, quina destacaries tu?
Mira, jo sé que més m'agrada principalment, i no l'autòctona, és la de mango, que és molt bona.
Ben dolça, imagina, no?
Autòctona. Sí, és molt dolça, està superbona i no se veu molt.
A menys que més de llimona, de moniato...
de llimona, de moniato, de mango, de prevocovent, de taronja,
de vi,
de xampany, de figa.
Espero que qui mos estigui sentint el mango s'aixequi a berenar, o no? Perquè jo sentint tanta confitura, m'entren ganes de tornar a berenar.
Sí, i a més, amb la pa torradet i amb la confitura i la mantequilla, això és ideal.
I en Teresa, aprofita.
Aprofita, ja les he tastades, eh? Ja sempre aprofita,
Molt bé, molt bé.
I Antònia, una cosa, com ha anat aquests dies?
Molt bé, mem. El que és divendres i dissabte va ser molt suau, ahir va ser espectacular perquè va estar molt bé, va ser una fira molt guapa i avui ara esperam que estigui bé.
De moment veiem que la temperatura acompanya, Antònia, moltíssimes gràcies. Ara jo vaig a fer un poc una aturadeta a Menorca. Què trobeu, Lotes?
Me fa molta il·lusió. Jo sóc una
gran
admiradora
de... A veure que tenen aquests companys...
De menorquins i els seus paisatges.
De menorquins. Estic amb en Marc Casanova, que ja veig que despatxa un poc i mira que es ven de matí, que la gent s'hi posa aquí a les 10 de matí, però ells s'hi han posat abans, eh? Aquest menorquí venen amb moltes ganes de fer feina, Marc. A veure, com han anat aquests dies?
Bon dia.
Està una mica.
Bueno, es ve que el dia 1 del dia de la diada, un èxit. Ha estat un dia que dona gust veure com tothom respon i surt a firar i veure aquesta organització que també que de les fires més potentes de les illes.
I vosaltres què oferiu? Què poden trobar a la vostra paradeta?
Bueno, feim els formatges de cabra, també feim formatge de vaca vermell i ens hem especialitzat en fer altres tècniques de fer formatge, com pastes blanes, làctiques, formatges frescos, formatges cremosos per untar, i es tracta de poder donar una oferta que agradi i que sigui compatible.
I a veure, jo no vull obrir aquí cap debat, però quina diferència entre una fira a Menorca i una a Mallorca? El públic que vos visites el mateix canvia?
Amb les fires de Menorca són... Menorca és més petitoneta i també les fires són més petites. I quan vens a una illa com Mallorca es nota molt aquesta generació que teniu aquí de gent, de tan gros, més gent, molta més gent que valora també i cultura de fires.
I podríem dir que estàu gaudint d'aquest dia de les Illes Balears, bé, va seguir, però aquesta celebració...
Bueno, molt, es veu que ens posa molt content veure aquesta participació. I queda un dia més de fira i avant si la gent també avui disfruta d'aquest dia.
I què creus, com anirà?
Jo crec que avui sent festa... Crec que serà un dia que complementarà la fira. Són 4 dies i és un dia més que sumarà.
I ja fem una crida a aquesta gent que s'involta.
Això és fantàstic, perquè és exacte una crida a tothom que s'apropi aquí, en el Passeig Sagrera de Palma. Teresa, gràcies, perquè el balanç dels firaires és molt positiu, d'aquests expositors. Han dit èxit i espectacular. Els dos firaires que m'han entrevistat, confitura de Muro, productes també de Menorca, això és fantàstic. Gràcies, Teresa, estarem amb tu totes de matí. Tot una cosa estarem amb tu, però... S'ha apropat qualcú a veure'm-nos i a dur-nos un regal. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlam?
Bueno, som la Lídia, d'Oliva de Mallorca, de la denominació d'origen, que estem aquest dia a la fira de producte local amb les olives en denominació d'origen. I clar, he dit, fan un especial d'un programa, del programa, amb olivetes, i dic que millor que començar amb Oliva de Mallorca i amb olivetes aquest dia, el darrer dia de fira.
Lídia, moltes gràcies, això és fantàstic. La veritat és que olivetes mos han d'acompanyar. Nosaltres vam posar el nom d'aquest programa precisament perquè les olives sempre acompanyen dies especials, dies festius com els d'avui, t'agradin o no, sempre estan damunt la taula, i més si són producte local de les illes.
Exacte, si són producte local i a més de la varietat mallorquina, que és el que defensam des de la denominació d'origen, així que esperam que les gaudiu.
Que bé, gràcies Lídia.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
I de tot una... continuem aquí en directe des del Passeig Sagrera de Palma. Tenim una sortada, estem molt ben acompanyats. Veniu si tenim oportunitat, que val molt la pena. Tot d'una tornem.
Des de l'embalat d'Ivetres Ràdio, al passeig de Sagrera de Palma, amb olivates.
Ivetres Ràdio és informació.
Que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos naranja Eroski saco de 3 kilos a 3,69 euros unidad. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Avui, des de l'embalat d'Ivetres Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, el més matiner serà l'equip d'en Bolivates, de 9 a 1 del migdia, després de presentar amb els darrers podcasts arribats a la web d'Ivetres Ràdio. Més tard, a les 4, la paradeta t'espera amb més convidats. I a les 6, una altra presentació, l'inici d'emissions d'Ivetres Música per DAB Plus com canal digital de música. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'Ivetres Ràdio amb tu.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Per si no ho havíeu mirat el calendari, avui seguim en el Passeig Sagrera de Palma en directe en la programació especial del Dia de les Illes Balears, aquest festiu que s'ha estès avui dilluns. Una data, sens dubte, que marca el calendari de la nostra comunitat autònoma. Però, atenció, com hem arribat fins aquí? Què passava un 2 de març del temps passat?
L'efemèride.
Molt bona pregunta, Inés. Fem un recorregut per la història de les Illes Balears, tal dia com avui, en el llarg dels anys, a veure mem en quin punt mos trobàvem. Musiqueta medieval, perquè m'ho anàvem una mica enfora. No tenim exactament un 2 de març documentat, però sí un any clau. El 123 abans de Crist és quan arriba en Quint Cecili Metel i conquesta Mallorca i Menorca.
Mare meva, m'ho anàvem ben enfora, Maria Antònia.
Ben enfora, m'ho han remuntat en els romans.
Sí, tenc entès que per aquella època a Eivissa ja anava una mica per lliure amb els fenicis, no? Ara entendrem per què he dit això d'anar per lliure, que no ho dic amb... una connotació negativa.
No, és que Eivissa tenia una relació comercial potentíssima en la Mediterrània. De fet, els fenicis funden el 654 abans de Crist la ciutat d'Eivissa i gràcies a un pacte amb Roma durant la Segona Guerra Púnica va poder conservar la seva autonomia. Però atenció, perquè aquí entren en joc les altres illes i tot i que es culpa de Sant Pere Teodosi que al segle IV va unir les Pitiuses a Mallorca i a Menorca per formar el que seria la província de les Illes Balears.
Aquí ja tenim nom, idò.
Exacte.
Les som... Illes Balears.
Sí.
No, sona bé.
No en català, però...
Ah, bé, clar.
Efectivament. Però què passa després, com tothom sap, que arriben els musulmans, així que Munanam, a dia 2 de març del 903, quan les tropes musulmanes conquereixen Mallorca, i clar, aquí comença una nova etapa de quasi 3 segles sota domini islàmic. Mallorca deixa de ser Mallorca i passa a dir-se Mallorca, Menorca, Menorca, i Eivissa es coneix com Eivissa.
Molt bé. Canvi de noms, canvi de llengua i canvi de sistema polític.
Així és. Les illes formen part d'ara de lo que coneixen com l'Àndalus.
Uh-huh. Però les illes actuen com una, com illes, com les coneixem ara, com una autonomia en la mateixa línia política, econòmica, social. Van per mateix camí o cada una pot ser un vent?
Juntes, però amb diferències. Perquè, clar, Medina Mallorca, el que seria la ciutat de Palma, se converteix en una ciutat mediterrània importantíssima. Agricultura avançada, sistemes de regadiu, comerç marítim potent... Clar, Menorca manté una estructura pròpia, però amb una població més dispersa. I, en canvi, Eivissa, recordem, segueix tenint aquest paper estratègic comercial tan potent. I Formentera alterna èpoques de no població, amb períodes de pràcticament despoblada i, clar, evidentment, molta dependència en Eivissa.
Molt interessant. M'agrada molt aquesta capa d'historiadora que t'has posat avui.
He estudiat molt, eh?
No, ja ho veig, estic impressionada.
He recordat a les professores d'història pensant hauria d'haver escoltat més quan estava a classe.
Escolta, jo sempre treia molt bones notes de història de les Illes Balears.
Clar, és que això era la periodista dins tu.
Sí, exacte. Jo estava destinada a fer aquest programa avui.
Així és.
I si canviem d'època, Maria Antònia, una mica més endavant, què passava a les Illes Balears?
Home, ara és l'estorn d'un personatge important, no? Arriba el rei en Jaume I, com tots sabeu, el 31 de desembre de 1229, així que anem en els mars d'aquella època.
Tothom sap que aquí acaba l'etapa musulmana de les Illes.
Sí, però no totes a la vegada, perquè a Eivissa i Formentera cauen el 1235 i destacant que Menorca va mantenir una entitat política pròpia més enllà de la conquesta inicial, o sigui, inclús amb un tractat que li va otorgar l'autonomia posterior fins en el 1287, molt més tard.
Per tant, respecte a les Illes, ni tan sols a conquesta simultània. Ja començam a anar una mica descompassats. Mallorca per una banda, Menorca per l'altra, Eivissa i Formentera per l'altra.
Clar, i després es veu que neix el rei de Mallorca, que inclou Mallorca, Menorca i Eivissa. Després d'aquest descompassament ens tornem a juntar, però Mallorca concentra tot el poder polític i econòmic, clar. Potser podem fer un vot en els 2 de març de 1715, ja m'ho he anat molt més endavant, i aquell any s'està decidint el futur polític de les Illes després de la Guerra de Successió. Clar, i arriben els decrets de nova planta.
Això sí que me sona haver-ho estudiat. Ara no me demanis la lliçó, però me sona.
No te'n recordes què passava després? Centralització borbònica.
Sí.
Desapareix completament l'autogovern i tot passa a dependre de Madrid. Però fixa't, Menorca encara viurà sota la dominació britànica.
Uh-huh. A veure, no mos poden despistar. Estàvem repassant on érem cada 2 de març per saber com hem arribat fins aquí. Què t'apareix, Maria Antònia, si pegam un vot a dia 2 de març, per exemple, del 36, que jo crec que sí que tothom més o menys ja sabrà on érem, clar, o què fèiem, o quin era el context històric en aquell moment.
En aquell moment som en plena Segona República Espanyola i, clar, hi havia un projecte d'estatut balear damunt sa taula, se volia ja autonomia.
I, de fet, semblava ben possible.
Sí, però com tots sabeu, en el juliol d'aquell any esclata la Guerra Civil Espanyola i després ho acaba ser la dictadura d'en Franco.
Època oscura, centralisme, prohibició del català, silenci...
A totes les illes i, per descomptat, a tot l'estat.
Però després arriba un canvi. Un canvi que jo crec que, de vés el 65, sona així.
Eva Maria se fue buscando el sol en la playa. Su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María.
Turístic, Maria Antònia, a través del 65.
Ja som en ple boom turístic a Mallorca, canvia radicalment, hotels, apartaments, creixement urbà... Eivissa se converteix en un símbol internacional i Formentera, que deuen que estava quasi despoblada, ara ja és un destí alternatiu. Clar, Menorca creix, però amb un model més contingut.
La Maria Antònia m'ha fet un model més contingut.
Clucada
d'ulls.
I clucada, sí. Podem dir, i potser una mica més... Depèn de com ha encertat.
Sí, exacte. I després, el 75, la transició.
Clar, hem de saber que se legalitzen els partits polítics, tornen les llibertats i repareix una paraula que fins ara hem estat dient una vegada i una altra i havia estat silenciada. Aquesta paraula, autonomia. De fet, aquí es debat no és només per tenir autonomia, sinó, de fet, com repartir aquest poder entre les illes. Perquè Mallorca té més població, però Menorca i Pitiüses reclamen i amb motiu que es fet insular se tingui en compte.
Mm-hmm. I encara continuem reclamant, jo crec. 2 de març del 77, que passa?
Som a punt de les primeres eleccions democràtiques des de la República i, clar, els representants balears participen en aquest debat constitucional. Com tots sabeu, el 78 s'aprova la Constitució i aquí hi ha la clau. Reconeix el dret a l'autonomia de les regions i a les Illes Balears comencen un camí formal, ara sí, cap a l'Estatut.
Però no és immediat.
No, de fet, se crea el Consell General Interinsular, que és com un òrgan provisional, i, clar, se negocia aquest text i se discuteix molt, el que recordem, aquest paper dels Consells Insulars.
Sempre el mateix debat. Mallorca pesa més.
Sí, i per això el model balear és tan particular. Combina govern autonòmic amb Consells Insulars forts, perquè Menorca i Eivissa i Formentera no quedin diluïdes. Però, per fi, arribam a una data que, de fet, avui estem commemorant, que és el 2 de març de 1980.
El 100 de mà de s'entrava en vigor de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Clar, per primera vegada, des del segle XVIII, tenim institucions pròpies reconegudes. Parlament Balear, Govern Balear, competències en educació, sanitat, territori, cultura, reconeixement del català com a llengua pròpia i consolidació d'aquests consells insulars.
Però l'història no acaba aquí, perquè què passa el 2007, 2 de març del 2007.
No és un estatut nou, però sí que hi ha una reforma molt important en aquest Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
I què canvia?
Tenim més competències, se reforça el paper d'aquests consells insulars i, molt important, Formentera deixa de dependre institucionalment d'Eivissa i passa a tenir un consell propi.
Això sí que és un canvi històric, en aquest cas per Formentera.
Sí, i consolida el que estàvem dient ara, aquest model més descentralitzat. El 1983 Mus dona autonomia com a comunitat, el 2007 ajusta l'equilibri intern entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, quatre illes que no sempre han anat en el mateix ritme, però avui comparteixen una estructura política. Exacte. I nosaltres des d'aquí volem fer un sentiment.
Exacte, i una manera de ser, que és enguany el lema d'aquesta diada de les Illes Balears. I des d'aquí, des d'en Bolívates, aquest programa que feim en directe des del Passeig Sagrera de Palma, reivindicam la no centralització de Mallorca.
Així és, en tota la mesura que nosaltres ens sigui possible.
Exacte, ho intentam.
Ho intentam.
Bé, ho aconseguim moltes vegades, clar que sí. De fet, ara en Teresa passejava i ha parlat amb en Marc, que era un firaire que ha vengut aquí a la diada a Menorca, perquè sí, perquè avui volem estar tots junts i... Per què no? Per què no? Avui, 2 de març, ho celebram entrant en Bolívates. De mar en calma, oigo tu voz, oigo tu voz.
Lejos de ti no viviré, Margarita, porque siempre, Margarita.
Horas muertas de mar en calma.